Ràdio Estel. Benvinguts un dia més al primer cafè de Ràdio Estel. Avui, dimarts 31 de desembre, últim dia de l'any 2013. Al mirador de l'actualitat ens acompanyaran Ignasi Ferreres, de CiU, Miquel Fernández, del PSC, i Carles Carrizosa, de Ciutadans, per valorar el que ha estat el 2013 en qüestió de vida política, tant a Catalunya com a Espanya. També farem el cafè amb Xavier Vidal, un dels convocants de la Marxa per la Pau, que es farà demà dimecres al centre de Barcelona. Ja a la segona hora del programa ens visitarà la Montserrat Bros amb diverses propostes per fer aquest cap d'any i també demà, dia 1. També descobrirem algunes de les tradicions i costums de com acomiadem l'any a casa nostra. Sabrem, per exemple, per què mengem 12 grams de raïm o qui és l'home dels nassos, entre d'altres coses. Ho farem amb el Marcel Fiter. També repassarem algunes de les notícies més destacades que ens ha deixat aquest 2013 i no podíem acabar l'any de cap altra manera que amb les millors pífies d'aquesta temporada. Tot això i més al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda i qui us parla Sara Cruz, també la Mercè Raga, la producció David García i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar, a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez i, com sempre, les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades d'avui dia 31 de desembre amb la Laura Aznar.
La informació del dia amb Sara Cruz.
El president de la Generalitat, Artur Mas, ha aprofitat el seu tradicional missatge de cap d'any, a més, ahir dilluns, per demanar al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que no aixequi murs per mirar de silenciar el poble de Catalunya, sinó que escolti la seva veu i que, per tant, li permeti votar.
Vull aprofitar aquest missatge de cap d'any per demanar a l'Estat que ens deixi votar, que escolti la veu del poble català i que no aixequi murs per silenciar-lo, que deixi decidir a qui sent la necessitat de decidir. Tota nació té implícitament el dret a decidir el seu futur. Però per aquells que neguen fins i tot aquesta evidència, els diré que Catalunya s'ha guanyat el dret a decidir.
En un discurs de poc menys de 7 minuts, Mas ha dit que Catalunya, com dèiem, s'ha guanyat el seu dret perquè els seus ciutadans l'han sabut mantenir viva, la seva identitat, la seva cultura, la seva llengua i el seu dret, molt sovint, ha dit, en contra de les normes i de les lleis injustes. També ha recordat que el 2014 es complirà el tercer centenari de la final de la Guerra de Successió i, per tant, de la pèrdua dels drets i les llibertats de Catalunya. I estem molt pendents de la grossa de cap d'any, que s'estrena avui dimarts a més del 80% de les butlletes venudes. Laura.
El Teatre Nacional de Catalunya acollirà avui, a partir de les 11 del matí, el primer sorteig de la grossa de cap d'any. Aquesta rifa, impulsada per la Generalitat, s'estrena amb més del 80% de les butlletes venudes, el que representa 25 dels 30 milions d'euros posats a la venda. El sorteig es transmetrà en directe per TV3, Catalunya Ràdio i Catalunya Informació al 324 i al 324.cat. Hi ha 100.000 números i de cada número 30 bitllets. Hi haurà 3 números guanyadors dotats amb 100.000, 32.500 i 15.000 euros respectivament. En total es repartiran més de 17 milions d'euros en premis.
I canviem de qüestió perquè el president del govern d'Extremadura, José Antonio Monago, s'ha desmarcat del Partit Popular una setmana després de l'aprovació de la reforma de Gallardón pel que fa a la llei de l'avortament. Què ha dit, Laura?
Monago ha considerat que, en assumptes com la reproducció assistida o l'avortament, ningú pot negar a ningú el seu dret a ser mare, com tampoc ningú pot obligar a ningú a ser-ho. Monago ha considerat que la ideologia no s'ha d'introduir en assumptes d'Estat i per aquest motiu ha apostat per fer una reforma de la llei de l'avortament per consens i que connecti amb la societat.
I seguim explicant-vos que Catalunya supera l'octubre el dèficit permès per tot l'any. El forat dels comptes equival a l'1,60% del producte interior brut, lleugerament per sobre de l'objectiu fixat per Hisenda de cara a aquest 2013, que és de l'1,58%.
La situació no és millor que en el conjunt de l'Estat, que també sobrepassa ja l'objectiu anual. En concret, l'Estat ha registrat fins al novembre un dèficit del 3,96% del PIB, un percentatge que supera l'objectiu del 3,80% fixat per tot l'any.
I acabem aquest primer bloc informatiu explicant-vos que el fiscal demana 15 anys de presó per l'acusat de violar sistemàticament la seva filla durant 17 anys i haver-la deixat embarassada 4 vegades.
Presumptament, l'home va començar a abusar de la seva filla quan tenia 6 anys i les violacions es van allargar fins als 23. De resultes dels abusos, la noia ha quedat embarassada 4 vegades, dues de les quals quan era menor, i ha tingut una filla amb una discapacitat psíquica severa. El judici pel cas tindrà lloc a l'Audiència de Girona.
Passen 5 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Israel ha alliberat 26 presos palestins com a gest simbòlic en un moment crític a les negociacions de pau. L'alliberament arriba el dia abans que els Estats Units presentin la seva proposta d'acord definitiu.
Després de mitjanit, el grup de 26 homes condemnats per delictes de sang abans dels acords de pau de 1993 han quedat en llibertat. El grup alliberat forma part dels 104 presos veterans que Israel es va comprometre a excarcerar com a gest de bona voluntat. La majoria de presoners fa uns 20 o 30 anys que estan tancats. Aquesta és la tercera tanda d'excarceracions de presos a què Israel es va comprometre per desencallar el procés de pau que va començar el mes de juliol.
Recordem, però, que Israel, com ja ha passat en altres ocasions, ha compensat l'alliberament de palestins amb l'anunci de construcció de nous assentaments als territoris ocupats. I canviem de qüestió, anem ara cap a Buenos Aires, perquè ha declarat l'estat d'emergència energètica. Es calcula que més d'un milió d'argentins han estat aquestes festes a les fosques a quasi 40 graus de temperatura.
Davant d'aquesta situació, l'alcalde de la ciutat de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, opositor al govern de Cristina Fernández, ha decretat l'estat d'emergència i ha posat en marxa algunes mesures d'ajut, auxili i contenció davant les elevades temperatures. Macri ha dit que esperen propostes concretes del govern i que la falta d'electricitat continuarà 2 o 3 anys més.
I continuem molt pendents de l'estat de salut de Michael Schumacher, que continua ingressat en estat molt crític a l'Hospital de Grenoble, Laura.
L'expilot de Fórmula, de 44 anys, va patir un accident d'esquí diumenge en què es va donar un fort cop al cap. Segons els seus metges, el fet de portar casc va evitar que el cop fos mortal. L'alemany va ser operat en arribar a l'hospital i ara es troba en situació de coma induït. A la roda de premsa d'ahir, els metges no van voler avançar cap mena de pronòstic i està previst que avui se'n faci un altre.
Estarem molt pendents, per tant, de l'estat de salut de Michael Schumacher. I parlem ara de futbol perquè Leo Messi va culminar ahir el seu programa de recuperació a la seva Rosario natal i demà viatjarà ja a Barcelona per sumar-se a la plantilla del Barça.
Messi ha explicat que hi ha moltes coses importants personalment, però que esportivament el 2014 li demana un any sense lesions.
Seguim parlant de futbol perquè uns 20.700 aficionats aproximadament van presenciar ahir la victòria de Catalunya sobre Cap Verd per 4-1 en l'amistós disputat a l'estadi olímpic Lluís Companys de Barcelona.
Sergio García, amb 2 gols, Bojan i Oriol Riera han capgirat un gol matiner dels africans en l'estrena de Gerard López a la banqueta catalana.
I seguim explicant-vos que l'exjugador blaugrana Juan Antonio Pizzi va ser presentat ahir oficialment com a nou entrenador del València. En la seva presentació, l'argentí va dir que espera trobar els resultats que permetin posicionar l'equip en els llocs on històricament ja ha estat abans. I acabem amb un apunt de bàsquet, victòria merescuda del Fiat Joventut a la pista del Twente Mòbil Estudiantes per 74-81 en el partit corresponent a la 13a jornada de la Lliga Endesa.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
I ara, doncs, sabrem la notícia curiosa del dia. Miquel Vera, molt bon dia.
Molt bon dia a tots. Un estadounidenc rep una carta de la seva difunta esposa morta 2 anys abans. David, un pagès de Iowa, que va ser convidat a un programa de ràdio, tot i que desconeixia el motiu, va ser sorprès amb una carta escrita per la seva dona 2 anys abans. Uh-huh. El motiu d'aquesta carta era que la seva difunta esposa volia agrair al David i a tots aquells que l'havien cuidat durant la seva llarga malaltia, totes les atencions rebudes. El motiu de que la carta arribés amb 2 anys de retras va ser que la seva difunta dona volia que fins a que en David no hagués refet la seva vida amb una altra persona, no rebés aquesta missiva.
Déu-n'hi-do. Ja ho sentim, Barcelona celebra avui les campanades a les Fonts de Montjuïc amb l'objectiu de promocionar-se arreu del món. Gerard Campos, bon dia.
Bon dia. A l'Avinguda Maria Cristina de la capital catalana ja està tot a punt per la gran celebració que donarà la benvinguda al 2014. L'acte l'ha promogut l'organització Turisme de Barcelona, porta el segell artístic de la Fura dels Baus i vol ser un esdeveniment que promocioni Barcelona arreu del món. Els protagonistes de la festa seran els elements pirotècnics, l'aigua i les llums de les fonts, juntament amb la música de Wagner. A més, comptaran amb un personatge estrella, l'ésser del mil·lenni, una estructura de ferro de 15 metres i 3.000 quilograms que es mourà gràcies als castells de Sants. Els organitzadors tenen previst que la festa duri 45 minuts i inclourà les 12 campanades.
Molt bé, ara després ens explicareu al final del programa què teniu pensat vosaltres fer per Cap d'Any, però us expliquem que el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, Gerard, podrà presentar els curts guanyadors als Oscars. Una bona notícia, per tant.
Doncs sí, l'Acadèmia de Hollywood ha reconegut el certamen català com a festival qualificat perquè els curts guanyadors de les categories oficial i d'animació de Sitges puguin optar a la cursa als Oscars. La qualificació de l'Acadèmia nord-americana satisfà una de les aspiracions marcades pel festival en el seu pla estratègic, dissenyat el 2012, que passa per ampliar la seva projecció internacional. Els curts guanyadors de l'última edició van ser The Landing, de Josh Tanner, i Podeixien, de Nicolas Jacquet.
Nosaltres deixem ara amb aquesta cançó de Freddie Mercury, Montserrat Cavall i Barcelona, tot esperant l'Ignasi Miranda. Fins ara. This dream was me and you. I want all the world to see. Please think of making you. Lyrical sensation, my guiding inspiration. Now my dream.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, us parla Ignasi Miranda, 2 minuts i serà 8:45 del matí. La comunitat de Sant Egidi, com és tradició des de fa 10 anys, invita tothom a entrar en el nou any amb un pas de pau. Demà, Dia Mundial de la Pau, des de l'any 1968, es faran diverses activitats a Roma i a tot el món, com a suport al missatge per la pau del Papa coincidint amb l'inici del nou any. La iniciativa, amb el títol Pau arreu de la Terra, ha aglutinat amb el pas dels anys un nombre cada cop més gran de persones i associacions de molts països del món. Així, demà molta gent començarà el 2014 amb aquest pas de la pau amb més de 650 ciutats de 75 països. També aquest any a Roma la Marxa de la Pau sortirà del castell de Sant'Angelo aquesta propera nit i arribarà a la plaça de Sant Pere demà al matí. A Barcelona l'acte començarà demà mateix a 6:45 de la tarda a la plaça de Catalunya amb inici al Portal de l'Àngel per circular després fins a la plaça de Sant Jaume on es farà la cerimònia final en què s'acostumen a recordar les guerres que hi ha obertes actualment al món. I el president de Síria, Bashar al-Assad, ha enviat un missatge privat al Papa Francesc on li agraeix les seves crides a resar pel seu país, així com per subratllar que la crisi bèl·lica viscuda per Síria ja es pot donar per resolta, diu al-Assad. El president sirià també indica que el poble és l'únic que té la competència de decidir el seu futur, així com d'escollir els seus governants a través de les urnes, referint-se indirectament als rebels, que des de fa mesos han provocat una escalada de tensió al país àrab fins al punt d'estar al límit de la guerra civil, una guerra que, de fet, encara que no sigui declarada, ja existeix des de fa més de 2 anys. Recordem que el Papa Francesc va aconseguir evitar que les potències internacionals, sobretot el Regne Unit, França i els Estats Units, intervinguessin militarment a Síria. Va fer-ho a través de convocatòries de pregària per la pau el setembre passat. Quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico obre amb una frase del discurs institucional de cap d'any del president Artur Mas i destaca aquesta idea, que l'Estat no ens vegi com un enemic. La Vanguardia, també sobre el discurs del president, titula Mas demana la consulta però admet que provoca divisió. El Punt Avui també obre amb una frase d'Artur Mas, és aquesta, que se'ns deixi votar. Diari Ara, també sobre aquesta qüestió, titula Mas demano a l'Estat que no aixequi murs. Diari El País, sobre el discurs del president d'Extremadura, en aquest cas, titula Monago reclama al govern espanyol una llei de l'avortament sense ideologia. El Mundo opta per destacar en portada una imatge de l'estadi olímpic Lluís Companys amb la selecció catalana que va guanyar ahir a Cap Verd i titula Punxada de l'independentisme esportiu, diu. Diari ABC opta per una foto de 3 expresos etarres rient i titula Exhibició de la infàmia etarra. I finalment La Razón titula Els espanyols veuen amb esperança el 2014.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel sorteja entrades dobles per anar a veure Els Pastorets, Ganàpia i Cibronet a la Sala Crespi de Terrassa. Entra a radioestel.cat, clica al banner de la promoció i omple el formulari de participació. Només et quedarà estar atent al primer cafè per saber si t'ha tocat. Els sortejos pels diferents dies de representacions es faran el dijous 19 i el divendres 27 de desembre i el divendres 3 de gener. Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet, a la Sala Crespi de Terrassa. No els perdis de vista.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 8826 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. T'agrada jugar en família? Vols descobrir Jesús als més petits? Aquestes festes regala el joc de La vida de Crist per divertir-se, exercitar la memòria i passar una bona estona amb petits i grans. Aconsegueix-lo amb Ràdio Estel per només 6 euros més despeses d'enviament. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. I si vols, regala'l dins de la campanya de Reis per tothom. La vida de Crist, el regal d'aquestes festes.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí, connectem a aquesta hora, connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, en aquests moments podem parlar de normalitat, no hi ha incidències, no hi ha problemes destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors. D'altra banda, informar els usuaris que aquesta nit de cap d'any funcionen de forma ininterrompuda metro, tramvies i línies L6, L7, L8, S1, S2 i funicular de Vallvidrera de Ferrocarrils de la Generalitat. És tot des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. Molt bon dia. I coneguem ara quin temps ens espera de cara a les pròximes hores de la mà del nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Fa fred. Les temperatures han baixat una mica més que no pas ahir. Tenim ara mateix 8 graus a Barcelona, 6 a Tarragona i 1 grau sota zero a Lleida i a Girona. Glaçades que afecten bona part de l'interior i punts del prelitoral de Catalunya. Tot i així, avui les temperatures diurnes seran una mica més altes que les d'ahir, pujaran un parell o 3 de graus i cap al migdia tindrem valors entre els 10 i els 15 graus, les més altes cap a les comarques del litoral i també comarques del sud de Catalunya. Un dia variable amb grans clavienes aquest matí, però amb el pas de les hores augmentaran els núvols, sobretot a les comarques de la meitat oest de Catalunya. Núvols, però, que no donaran cap mena de precipitació. Per tant, la nit de Cap d'Any molt tranquil·la, freda arreu de Catalunya, amb una mica més de núvols que no pas aquesta passada matinada, i per tant farà fred, però segurament no tant com el que hem tingut aquestes últimes hores. Tot i així, serà una nit de ple hivern a tot Catalunya i sense precipitacions. De cara al primer dia de l'any, també una jornada molt tranquil·la, molt plàcida, amb fred al matí, amb sol durant el dia, també amb la presència d'alguns núvols, però seran poc importants, i de cara a dijous el temps començarà a canviar una mica, especialment a les comarques de ponent de Catalunya, amb més núvols i probablement també amb algun ruixet de caràcter dispers cap a les comarques de Lleida i especialment també del Pirineu. I serà el Pirineu on també de cara a divendres i probablement al cap de setmana tinguem alguns ruixats en forma de neu en cotes no gaire altes, per damunt dels 1.200 o 1.300 metres. Per moment, avui i demà, tranquil·litat a tot Catalunya, incloent també la nit de Cap d'Any.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. Ràdio Estel sorteja entrades dobles per anar a veure Els Pastorets, Ganàpia i Cibronet a la Sala Crespi de Terrassa. Entra a radioestel.cat, clica al bàner de la promoció i omple el formulari de participació. Només et quedarà estar atent al primer cafè per saber si t'ha tocat. Els sortejos pels diferents dies de representacions es faran el dijous 19 i el divendres 27 de desembre i el divendres 3 de gener. Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet, a la Sala Crespi de Terrassa. No els perdis de vista. El 2014, el club més amics, més viatges que mai. Etiòpia, Xipre, Xina, Berlín, Sicília i Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba, Índia i les pelegrinacions a Fàtima, Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el club més amics, perquè volem amics com tu. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a clubmesamics.cat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. T'agrada jugar en família? Vols descobrir Jesús als més petits? Aquestes festes regala el joc de La vida de Crist per divertir-se, exercitar la memòria i passar una bona estona amb petits i grans. Aconsegueix-lo amb Ràdio Estel per només 6 euros més despeses d'enviament. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. I si vols, regala'l dins de la campanya de Reis per tothom. La vida de Crist, el regal d'aquestes festes. El mirador de l'actualitat.
El missatge de Cap d'Any del president de la Generalitat que hem pogut escoltar o llegir en les últimes hores és, sens dubte, un dels últims referents en forma de balanç de l'any 2013 que estem a punt d'acabar. Artur Mas demanava ahir directament al govern espanyol que deixi votar els catalans en la consulta sobre el seu futur com a poble i aclaria que Espanya no ha de veure Catalunya ni com un adversari ni encara menys com un enemic, sinó com un aliat. Això sí, des de la llibertat del poble català per decidir i governar-se més que no pas ser governat. Mas va mostrar també un moderat optimisme de cara a la recuperació econòmica i es va comprometre a treballar i fer tot el possible perquè els ciutadans notin el creixement. Aquests dos grans temes, el procés sobiranista i el que ha estat el sisè any consecutiu de recessió econòmica, així com l'esperança de recuperació, han estat les grans qüestions de la vida política el 2013. L'actualitat dels últims 12 mesos també ha tingut, en aquest camp, la política com a grans temes, la reforma educativa, que entrava en vigor tot just ahir, amb la llei ja aprovada per les Corts, la corrupció política, sobretot amb el cas Bárcenas i uns suposats pagaments en negre a dirigents del PP des de fa anys, l'anunci de reforma de les pensions i d'una nova reforma laboral fets pel govern espanyol i altres polítiques socials i econòmiques. Avui volem fer un repàs a aquests temes amb representants de tres de les formacions polítiques parlamentàries catalanes. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, l'any 2013 queda en la memòria de tothom com el de la transició d'un període de greu crisi econòmica i social a una nova etapa on sembla que finalment arriba la recuperació i el creixement. El clima del malestar social ha viscut nous episodis amb vagues i altres protestes davant d'unes mesures impopulars del govern espanyol com també del català que s'han mantingut o fins i tot han augmentat. El conjunt dels ciutadans, però, coincideixen a l'hora de mostrar una esperança molt necessària. Paral·lelament, però, s'ha mantingut aquest any una gran desconfiança i un distanciament entre els ciutadans i la classe política. El 2013 no hi ha hagut eleccions ni a Catalunya ni tampoc al conjunt d'Espanya, alhora que el desànim per la crisi i la decepció pels casos de corrupció, així com les decisions impopulars dels nostres governs, han consolidat una important franja de possibles votants que ara per ara semblen més propensos a abstenir-se que no pas a votar per una formació política concreta. En tot cas, la tendència es veurà en les properes europees del maig, on no sembla que la participació passi del 50% al conjunt de l'Estat. L'aprovació de la llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, la LOMCE, sense consens polític i amb el rebuig de bona part de la comunitat educativa, ha estat un altre dels grans temes d'incidència política. La nova norma modifica els criteris de valoració de l'esforç dels alumnes, dona més autonomia als centres, modifica també lleugerament l'assignatura de religió confessional optativa i estableix noves proves per valorar al final dels cicles a primària, secundària i batxillerat. I finalment, a banda de les polítiques socials i econòmiques, hi ha un fet polític que especialment a Catalunya ha tingut gran rellevància, el procés sobiranista. L'11 de setembre, centenars de milers de catalans participaven en la cadena humana convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i seguida per molts col·lectius socials i partits polítics, així com també per ciutadans individualment. El 12 de desembre, el president Artur Mas anunciava un acord entre Convergència i Unió, Esquerra, Iniciativa i la CUP, també partidaris del dret a decidir, per convocar una consulta pel 9 de novembre i amb una doble pregunta: si es vol que Catalunya esdevingui un estat i, en cas de resposta afirmativa, si es vol que sigui independent. La vida política, per tant, ha donat per a molts debats i avui intentarem posar-los en comú amb aquells que considerem més importants.
Gràcies, Sara. Amb aquestes pautes obrim el mirador en aquest últim dia de l'any. Ens acompanya Miquel Fernández, membre de les Joventuts Socialistes del PSC. Miquel Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres Ignasi Ferreres, exconseller de Treball i actualment president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon dia, senyor Ferreres.
Bon dia, tinguin.
I completem les presentacions saludant Carlos Carrizosa, diputat de Ciutadans, Partit de la Ciutadania. Bon dia, senyor Carrizosa.
Hola, bon dia.
Bé, senyors, quin és el tema polític, segons vostès, més rellevant d'aquest 2013? Si haguessin de decantar-se per alguna qüestió política que els preocupi especialment o que els creï més expectació?
Jo, en aquest cas, sobre les retallades, no? Jo crec que ha estat un any 2013, un any de retallades, tant de retallades en partides econòmiques com pot ser salut, ensenyament o benestar i família, com en partides, com també en retallades de drets socials, no? Mm-hmm.
És a dir, allò que dèiem que ha fet créixer o mantenir el malestar social, vostè ho titula
any,
amb retallades.
Amb retallades, sí, aquest any ha estat un any que diríem de consolidació de retallades, tant a nivell català com a nivell espanyol, i per tant, doncs, bueno, jo hem vist també la resposta dels agents socials i de la gent, no?, en general, que han sortit al carrer amb reiterades manifestacions.
Més intervencions per començar, si vol, senyor Carrizosa, sí. Per exemple.
Sí, jo coincidiria amb el diagnòstic de les retallades perquè afecta la crisi econòmica, però afegiria
que aquestes retallades s'han agreujat amb una manca de govern per part del govern de la Generalitat, amb el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya, que ens ha portat a que aquestes retallades i aquesta situació econòmica no hagi estat la prioritat del govern, i més aviat hem tingut un govern distret que no ha governat i que ha estat ocupat en la qüestió sobiranista, que no és la qüestió que importa més als ciutadans, que el que volen és que es solucioni la crisi.
Per tant, vostè reclama en aquest dilema, en aquesta dialèctica, polítiques socials, procés sobiranista, que es tingui més en compte allò que de debò preocupa,
sí,
la gent.
Sí, exactament. Que no estiguem bloquejats amb aquest tema o monotema que està ocupant el govern, descuidant altres qüestions més importants.
Tot i que també, senyor Carrizosa, són molts els catalans que veuen vinculats un tema i l'altre.
Clar,
el tema del benestar dels ciutadans i una, sí, Catalunya amb, doncs, més poder polític.
Sí, però si s'ha de resoldre els temes dels ciutadans, el que no ho farem és per la via de l'enfrontament i per la via de la il·legalitat o alegalitat, com ens s'estan portant.
Uh-huh. Entrarem en els diversos temes, però senyor Ferreres, per,
sí,
completar...
Sí, jo només voldria precisar que parlo a títol personal, no tinc cap càrrec públic, sóc membre de Unió Democràtica, però en tot cas, per tant, el que digui...
Amb llibertat
és criteri personal purament i estrictament, no sé si és el cas dels meus companys de contertulis. Vostè pregunta, diguem-li, què destacaria d'aquest 2013. Bé, jo també diria, em centraré també en el tema de Catalunya i Espanya, per entendre's, però potser serà bo que fem alguna visió d'algun tema que ha succeït a nivell europeu i mundial important. Per exemple.
També estem oberts, sí, sí, tot i que el temps no dona per molt. Però...
Bueno, en tot cas, jo esmentaré, doncs, un parell de coses, diguem-li, a nivell europeu i a nivell mundial. El papa Francesc ha tret un document que és l'exhortació apostòlica a la joia de l'Evangeli, que és un gran document, que ha estat molt ben rebut, tant per àmbits creients com no creients, catòlics i no catòlics, i per tant, per exemple, l'altre dia el president Obama feia referència, diguem-ne, amb freqüència d'això, perquè fa una denúncia molt forta, diguem-ne, dels abusos i dels despropòsits del capitalisme, per exemple.
Arriba a dir que el sistema econòmic mata i ens fa molt de mal, a l'actual.
Exacte, diu, el diner mata, vull dir, una sèrie de coses que ara no tenim, però que és un document importantíssim. Uh-huh. I l'altre potser també destacaria que hi ha hagut a nivell econòmic mundial, per donar una perspectiva, un acord de l'Organització Mundial del Comerç, pel qual s'ha establert després de fa molts anys un acord de liberalització dels intercanvis comercials, i vostès saben, diguem-ne, que això pot portar molt positives conseqüències.
Doncs gràcies per la seva intervenció inicial, on ens hem obert a molts altres temes. També li aclareixo, senyor Ferreres, que l'objectiu inicial d'aquest mirador d'avui era sobretot temes polítics. Evidentment, la incidència del que pugui dir el Sant Pare també és en la política, evidentment, i cap problema de tractar-lo.
Si li sembla, entro amb els temes polítics.
No, i tant.
Diguem-ne, els meus contertulis, diguem-ne, els companys de tertúlia...
Han destapat dos temes grans, retallades
i... Si ells governessin, aplicarien les mateixes o més retallades. Senzillament voldria dir això. Perquè la retallada, senzillament, és una cosa imposada pels dèficits, pels dèficits per la trilateral, per Europa, etc. I, per tant, si no, diguem-ne, s'agafen les mides d'austeritat que es marquen per part de Brussel·les, del Fons Monetari Internacional i del Banc Central Europeu, diguem-ne, no pagaria les nòmines a final de mes. Per tant, diguem-ne, això és una mica pura demagògia, diguem-ne, si es fa això és perquè tenim un dèficit espaterrant, diguem-ne, producte d'acumulat dels dèficits que venen de molts anys enrere.
Doncs bé, una interpel·lació interessant aquesta, la de sí. Si vostè governés, senyor Fernández, aplicaria
retallades. Ho van fer al seu moment,
sí, els socialistes. Li responc.
Miri, jo crec que fixem sempre el debat amb la despesa i no fixem el debat sobre l'ingrés, i aquí radica l'error, no?, que portem el debat en aquests últims 3 o 4 anys amb aquesta política d'austeritat que, com molt bé deia, venien marcades per la Unió Europea. I, per tant, crec que el que toca és obrir un debat ben gran, tant a Catalunya com a Espanya, sobre els ingressos, no?, i sobre com podem recaudar més ingressos per l'Estat, tant per totes les administracions, i aquí és on ens hauríem de fixar en el debat. I estem sempre parlant de retallades en despesa, quan podem equilibrar perfectament qualsevol pressupost en base als ingressos i no sempre amb les despeses.
Uh-huh. Sí, jo també en això afegiria que el que fa falta també per no fer retallades a qui a les persones que pateixen més la crisi, que el que l'Estat hauria de fer, i també incloc l'autonomia, és reformar les estructures de, per exemple, els consells comarcals, que costen 450 milions d'euros a l'autonomia anuals. Això podrien ser fondos que anessin a pal·liar la crisi i a utilitzar-se en polítiques socials i no a estructures que no existeixen a cap altra autonomia i que serveixen una mica com a col·locadero de polítics que venen d'altres...
Per tant, vostè suprimiria els consells comarcals, sí. Tot i que les comarques són una divisió molt natural, molt geogràfica, molt pròpia,
sí,
dels,
sí,
catalans.
Sí, però que no existeixen a cap altra autonomia i que poden tirar...
Poden existir, però sense estructures de govern
unes
pròpies.
Unes estructures que a més no són elegides pel poble, no són elegides en sufragi universal.
Bé, senyor Ferreres, senyor Miguel Fernández, anem...
Sí, això només voldria dir-li, home, estic d'acord que tota administració ha de procurar ser curosa amb les seves despeses. Per tant, si despeses que puguin considerar innecessàries o duplicades s'han de retallar, per entendre's. Aquí entrarem el tema que si els consells comarcals, que si les diputacions, no, exacte, això, diputacions, hi ha una superposició d'administracions, però diguem-ne, en tot cas, no està a l'abast, diguem-ne, no únicament del govern català això, sinó, diguem-ne, de la reforma de l'administració. Però jo diria una cosa, i ho dic perquè contestava el company Fernández, que parlava dels ingressos, de vetllar dels ingressos. Tinguem compte que Catalunya és la comunitat autònoma que té una pressió fiscal superior de tot Espanya. O sigui, per tant, pense que el que està preconitzant vostè...
Sí, però potser no equilibrada, no?
Augmentin els impostos a nivell de Catalunya.
No parlo d'augmentar directament els impostos, però sí que parlo de redistribuir-los millor, també.
Parle de més ingressos, i els ingressos amb aquestes condicions, diguem-ne, o tant deutes, cosa que ja no podem fer perquè estem en un dèficit impressionant, o tens més ingressos per l'activitat econòmica, d'acord, o per cobrar impostos. La crisi marca el que marca. Per tant, diguem-ne, tinguem en compte això. De que aquí tenim una pressió fiscal que, diguem-ne, no es pot augmentar perquè ja és injusta, per entendre's, en termes comparatius.
El PSC, però, defensa que les rendes més altes hagin de pagar més. No sé si això faria augmentar els ingressos.
Home, recordem que la primera mesura, quan va arribar el president Mas a l'anterior legislatura, la primera mesura que va prendre quan va arribar el govern va ser eliminar successions i donacions i l'impost del patrimoni. Diguem que no és bastant coherent amb la situació crítica com qualifica el propi govern que estem, de la Generalitat. Per tant, escolti, es pot mirar de moltes maneres com redistribuir els ingressos i crec que toca un profund debat sobre això, i no s'està fent, eh? El profund debat és sobre què és el que retallem, on retallem, un més on menys, i no sobre els ingressos, i crec que el debat central hauria d'estar aquí.
Podem tenir esperança, però, en la recuperació econòmica, i el president Mas en el discurs mostrava un optimisme.
La via hauria de venir per aquí, diguem-ne, amb la recuperació econòmica. A veure, l'any passat aquest, que som encara, que som, estem al 13, diguem-ne, és l'any, diguem-ne, que la situació econòmica a nivell espanyol, i per tant també a nivell de Catalunya, és pitjor, en el sentit que hem tingut més aturats que mai.
Hem tocat fons, a mitjans d'any, més o menys.
Hem tocat fons, però continuant baixant, això vull dir. Que a vegades es posa l'accent de dir hem tingut menys aturats que l'any anterior, però continuant incrementant el nombre d'aturats. Ara sembla, diguem-ne, que puguem tocar fons i les perspectives, sense tirar coets, per entendre'ns, siguin que aquest any 14 sigui una certa recuperació econòmica, més que de l'ocupació, perquè l'ocupació, quan vingui, vindrà més tard, per entendre'ns, perquè sempre hi ha un desfasament entre que es genera riquesa econòmica i després es crea ocupació com a conseqüència.
Cal un creixement superior al 3%.
Però, per tant, exacte, vull dir, el govern del PP, diguem-ne, no pot fer, diguem-ne, gaires manifestacions de joia, per entendre's, perquè quan, diguem-ne, per exemple, a nivell d'Espanya hem superat els 6 milions d'aturats. Creixen amb menys ritmes, que ja no pot créixer gaire més, no?, diguem-ne, el nombre d'aturats. Per tant, diguem-ne, del punt de vista, el panorama és trist. Ara, a nivell de Catalunya, jo ho veig relativament amb cert optimisme. El diumenge, el suplement Diner de La Vanguardia, etc., hi havia tota una enquesta de personalitats del món econòmic que opinaven i tal, i en principi tots deien, escolti, això va per bon camí, amb prudència.
senyors, sobre l'economia encara, i després entrem en el debat sobiranista.
Home, jo com a, membre de la joventut, el que comentaria és que tenim una, aquest any hem consolidat un 53% d'atur juvenil, i això és un drama per qualsevol país. Quan una generació de joves, la major part en tenim d'amics que han tingut que emigrar fora de Catalunya per intentar buscar-se un futur, doncs diguem que és una situació dramàtica, i no veig cap de les administracions que estigui fent front a aquest drama, no? Que jo qualificaria dramàtica.
Senyor
sí, sí, l'atur, exactament com ha dit vostè, ha tocat fons aquest any, i esperem que l'any vinent la crisi quedi més lluny. Jo, des de Ciutadans, el que desitgem és que això es consolidi i que hem de tenir en compte que la recuperació és molt feble encara i que qualsevol circumstància la pot aturar. I llavors hauríem de ser tots molt, molt curosos en procurar que aquesta flor que comença, diguem, pues que no es faci malbé.
No la perdem, perquè portem,
no la perdem.
Com recordava també ahir Artur Mas, el sisè any consecutiu de recessió econòmica. És, això és molt.
És que això és molt perquè esgota les reserves familiars i de les persones, perquè, clar, no és el mateix patir un any de crisi o d'atur a la família que no que dos, tres persones de la mateixa família estiguin en atur, que tinguin una pensió molt mermada, que el pare de la família ajudi a dues famílies més, als fills, amb les hipoteques. És una situació molt, molt greu perquè s'ha prellongat en massa.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el diputat de Ciutadans Carlos Carrizosa, el membre de les Joventuts Socialistes Miquel Fernández i l'exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials Ignasi Ferreres. Entrem, si els sembla, en la qüestió del procés sobiranista. Què destacarien vostès el que ha estat el 2013 per aquest anomenat procés sobiranista i què pot passar l'any vinent amb la consulta i el diàleg entre els governs català i espanyol? Mas deia directament ahir, demanant al govern espanyol, que els catalans hem de poder votar.
Jo destacaria la situació de bloqueig a la que hem arribat al final de l'any, perquè ja s'ha decidit una data i una
pregunta doble, sí.
Sí, i ja ha dit el govern espanyol que això no es podrà fer. I ja s'està veient que el propi Mas ja està reconeguent que internacionalment sortiríem d'Europa, ja se senten veus internacionals, ja se sent que les ambaixades espanyoles ja estan portant papers per fer l'operació internacional per oposar-se a tot això, i jo crec que aquesta situació de bloqueig no és tant que Espanya ens deixi votar, sinó, senyors, si volen vostès una consulta, facin, demanin-ho, portin-ho al Congrés i segueixin les vies legals com a qualsevol democràcia o país.
De fet, ja es portarà al Congrés, ara al gener, una petició de cessió de competències.
Clar, però és que allò que afecta a tots ho hem de decidir entre tots, els espanyols.
Em sembla que el PSC també ha estat un factor important, però primer, senyor Ferreres, si vol sobre aquest
tema. Bé, jo aquest any 14, evidentment, serà un punt àlgid amb el tema del procés sobiranista, no hi ha dubte, diguem-ne, i l'eslògan del discurs del president Mas ahir pues, va ser això, deixeu-nos votar. La veritat és que no deixar votar, que és el que sembla que és molt probable que es produeixi, que causarà molt mala imatge del tarannà democràtic, diguem-ne, que es regeix a nivell d'Espanya.
No.
Un govern que no deixa votar, perquè, clar...
Votar sobre un contingut concret, que és decidir sobre la independència.
No. A més, és una profunda contradicció. Lligo amb el tema, avui dic que aquests dies hi ha hagut un pronunciament dels presos d'ETA, diguem-ne, entrant a la legalitat establerta per poder-se
reinserir
tot això.
Ha estat un pas considerat important, sí.
Recordin que durant molts anys es va dir que en política es podia plantejar tot, i dic tot.
I és veritat.
Es podia plantejar tot, sempre que no hi hagués violència. I ara resulta que Catalunya, el tarannà, diguem-ne, pacífic per naturalesa i per tarannà des de molts anys, es planteja algo que no és en absolut democràtic, és pacífic, etc. I llavors no es pot plantejar. Resulta que o sigui enganyaven llavors o enganyen ara. Jo crec que, llavors, escolti, jo voldria recordar, diguem-ne, primer, que les lleis són al servei de les persones i no les persones al servei de les lleis. Dels pobles, per entendre's, han de poder expressar-se, sobretot quan hi ha indicis més que suficients, que una gran part de la gent, diguem-ne, voldria fer-ho. Ja acabo. Diguem-ne, hi ha, per exemple, tres especialistes, un expresident del Consell d'Estat, el Rubio Llorente, l'altre, diguem-ne, dos ponents constitucionals, com són en Miquel Roca i Herrero de Miñón, que diuen que, si es volgués, la Constitució permet fer la consulta. és únicament, no un problema jurídic, és un problema de voluntat política. El que passa és que el senyor Rajoy diu no puc, ni vull, ni passaré per aquí.
Bueno, recordem que Rajoy el que fa és declarar-se no competent, per dir-ho així, políticament, per autoritzar això, perquè diu que són les Corts...
Jurídicament, i no políticament, jurídicament.
Jurídicament també. Bé, en tot cas, ara sí. Vagin fent intervencions, senyor Miguel Fernández, per exemple.
Sí, no, jo el que crec és que qualsevol procés, el que comença malament, acaba malament. No? Jo estic completament d'acord amb el que diu el senyor Ferreres de que tot es pot votar i que tot s'hauria de poder votar. El problema és que no és, el problema no és el fet de votar o no, el problema és de com s'ha portat aquest procés, no? I aquest procés no s'ha consensuat, és l'únic procés que en qualsevol país del món normal civilitzat es pacta amb l'estat que es vol independitzar, i en aquest cas no s'ha fet. Es van reunir dos cops i el president Mas porta 2 anys tirant via cap a una cosa que no sabem ben bé què és, perquè es diuen moltes dades, es diuen moltes coses que mitges veritats, perquè al final no ens enganyem, s'estan dient molt poques veritats sobre tot aquest procés i com anirà tot això, i no s'ha pactat, no, amb l'Estat. Jo entenc el que diu, que el senyor Rajoy no és la millor persona potser per pactar-ho, no? Però no es pot començar així un procés.
El PSC, senyor Fernández, ha estat notícia aquest any perquè primer, recordem-ho, se sumava a la primera declaració de sobirania del 23 de gener del Parlament, després es desmarcava per la manera, no sé si ho estic dient bé, però en tot cas...
La sobirania
primer,
no.
No, la de sobirania, no, primer una declaració a favor del dret a decidir, perdó. Sí, la declaració de sobirania no, disculpi.
Sí, sí, sí. No, jo sobre aquest procés, evidentment, només en sortirem votant, i això és així. Ara, el com és molt important, com votem, no? I el que no es pot fer és la Generalitat de Catalunya, en aquest cas el president Mas, encetar un procés, s'havia iniciat al Parlament una comissió del dret a decidir que alhora es va dilapidar perquè van pactar d'una altra cosa fora d'aquesta comissió del dret a decidir. No s'està portant bé aquest procés i, per tant, cal el màxim consens possible tant al propi Catalunya com amb l'estat espanyol.
I una última cosa sobre el posicionament del PSC. No està sent monolític. Hi ha hagut molta discrepància també entre alguns dirigents,
sí, diguem, que la
posició... cúpula actual.
Exacte.
Diguem que... bastants.
Sí, bueno, com també pot ser a Convergència i Unió, no? Que també hi ha hagut discrepància.
Convergència i Unió no es diu tant públicament.
No es diu tant perquè no, els mitjans potser no els interessa tant.
Si vosaltres és un sol partit.
Bueno, però com a tot arreu, quan divideixes un país, no? En aquest cas com s'està la proposta aquesta, que és molt legítima, ja li dic, em sembla totalment legítima, tot es pot plantejar, però quan planteges un projecte polític que divideix Catalunya, perquè l'està dividint en dos costats, ho estem veient clarament, doncs com tot, hi ha partits i coalicions que es divideixen i partits internament que també hi ha discrepàncies, no? Però diguem que en general la posició del partit és única i com sempre vam dir des del primer moment, sí, a favor del dret a decidir, però un dret a decidir pactat amb l'estat espanyol, i fora de qualsevol cosa que no sigui pactada amb l'estat espanyol, el PSC no hi serà.
Bé, abans quan el senyor Ignasi Ferreres deia que tot es pot discutir pacíficament, també la possible independència de Catalunya, el senyor Carles deia que sí, que és veritat, però clar, com lliga això amb la negativa a fer una consulta? No sé, com ho veu vostè?
Lliga de la mateixa manera que l'Obama els hi va dir als de Texas, dentro de la federació, lo que ustedes quieran, però i si volen la independència hem de votar tots. Lo mateix que va dir l'Obama als de Texas i lo mateix que dirien a Alemanya i lo mateix que dirien a França.
Nosaltres en altres països sí que s'ha estructura... fet. A Canadà s'ha fet referèndum, a Escòcia
sí,
se'n farà...
Sí, però de forma molt diferent de la que es pretén fer aquí. De forma molt diferent. Aquí és sí o sí, i allà es va anar al que ve, al Parlament Federal, i allà es va pactar tot. Des del Parlament.
A mi m'agradaria que aquest discurs, senyor Garzosa...
I a més eren unes condicions, perdó, també, que no és la que aquí van dir la indissoluble unitat de Catalunya en caso, en l'acord que amb Esquerra Republicana de Catalunya es va fer menció de que Catalunya és una unitat territorial, i allà al Quebec van dir, oiga, i si hi ha este referèndum, ja veremos si alguna de les parts de Canadà no se quiere del Quebec no sí. Quiere entrar en la independència... pues no entraria, eh? Uh-huh. I, o sigui que aquí hi ha molt que discutir, igual que la pregunta en qüestió, que ells han fet ja una pregunta que ja sabem que no es farà, però que allà van fer una llei de claredat per fer la pregunta. O sigui que és molt diferent, eh? Uh-huh. I jo crec que aquí no s'han respectat les legalitats internacionals ni nacionals.
Bé, senyor Ferreres.
A mi m'agradaria que aquest discurs que ha fet vostè se'l convertissin en una posició política. Jo mai... Vostè ara posa el tema dels Estats Units i del que va dir Obama amb un estat, etc. Uh-huh. Allà són un estat federal. Uh-huh. Vostès haurien de, davant de tot això, m'agradaria que es posicionessin de dir, escolti, hi ha d'haver aquí un federalisme asimètric, el que sigui, diguem-ne, que hi hagués una posició, diguem-ne, que reconegués, diguem-ne, que la cosa no rutlla, que hi ha diferents comunitats, que hi ha diferents nacions, etc., i que, per tant, vostès han d'oferir sortides. Vostès l'única sortida que diuen és la Constitució passar pel tubo, on han de decidir entre tots.
No, amb les reformes pertinents, amb les reformes pertinents, això sí que
ho diem. Si cal, es podria reformar, vostès acceptarien que es reformés.
Es podria reformar, però la reforma, en quin sentit? El problema és això.
No, en quin sentit no? O sigui, no a instàncies de qui volen trencar la unitat.
La pregunta és si reconeguem la personalitat de les nacions que formen l'estat espanyol, o no?
Bé, si es podria aconseguir una reforma més federal o que
donés... Amb un nou sistema més just de finançament, per exemple, això sí que ho acceptaríem.
Senyor Miquel Fernández.
Jo estic completament d'acord amb vostè, senyor Ferreres. Vull dir, demanem claretat a tots els partits polítics, però també al seu, perquè jo amb l'últim programa electoral de Convergència i Unió no vaig veure en cap cas la paraula independència. És més, estan fent últimament molts tríptics propagandístics on estan explicant, i a la web pròpia de Convergència i Unió, si vostè la mira, no trobarà en cap lloc la paraula independència. I quan vostè parla de quin és el model d'estat que vol, home, el PSC més clar no ho pot dir. O sigui, l'última campanya electoral, el lema era federalisme. Vull dir que l'estat federal que proposa el Partit Socialista, tant a Catalunya com a Espanya, el Pacte de Granada, etc., ho deixa ben clar quin és el model territorial que vol el Partit Socialista a Catalunya i també a Espanya. I altres projectes polítics no ho veiem. I aquest procés que està engegant el president Mas, sincerament, manca molta claretat i molta transparència sobre què és el que es vol.
Federalisme pot voler dir votar sí no en la consulta, és a dir, que Catalunya sigui un estat però no independent.
Correcte, sí,
per exemple.
Jo insisteixo, vull dir, de l'única sortida que ens sortirem d'aquí és votant i es passant per les urnes. El problema és com ho fem, aquest procés, i el com discrepo absolutament de com s'està portant aquest procés.
Uh-huh. Bé, han quedat clares les posicions. Algun últim comentari?
Un últim comentari, perquè el president Mas va dir una cosa que per mi és important, és comentaristes d'algunes televisions també ho van posar l'accent. Va fer una mena d'invitació, després de dir deixeu-nos votar, d'això, de poguessin decidir els catalans la fórmula, diguem-ne, establir vincles o relacions amb Espanya. Per tant, diguem-ne, jo crec que va ser una porta oberta a negociar. Va ser una porta de negociar.
A negociar una Catalunya confederada.
Aquest és el nostre plantejament, va dir. Aquest és el nostre plantejament. Volem decidir i la capacitat... Ara bé, també volem decidir, diguem-ne, la possibilitat de quins vincles, quines relacions establim amb l'Estat. O sigui, que no es vol trencar amb l'Estat. És més, va dir, nosaltres no considerem Espanya com un enemic, volem que sigui, diguem-ne,
un aliat,
un amic, un aliat, etcètera, això. Per tant, diguem-ne, aquí hi ha una certa invitació. Diguem-ne, una altra cosa és que per la part del PP... doncs no hi hagi, diguem-ne, una resposta més que... No. Diguem-ne que es quede bloquejat.
Jo allà hi veig només una estratègia política per fer més dolça el trencament que es pretén. No, només és una estratègia populista, diguem, de no, però no us preocupeu que les famílies no es trencaran. O sigui, jo no... No ho veig.
Bé, doncs avui amb posicions molt clares sobre diferents temes polítics que hem compartit amb Carlos Carrizosa de Ciutadans, Miquel Fernández de la Joventut dels Socialistes de Catalunya i Ignasi Ferreres, exconseller amb governs de Convergència i Unió i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. No ens queda temps, però només dues qüestions molt telegràfiques. D'una banda, la llei educativa que ha estat notícia política aquest any, com la qualificarien, si hagués de ser dues paraules, sisplau, molt ràpida?
Desastrosa.
Desastrosa, el senyor Fernández, perquè no ajuda a millorar l'educació?
No, perquè... Hem vist el tema de la LEC, hem vist diferents propostes i també per el tema de les retallades en l'educació de l'escola pública, que és el contingut també de la llei.
Uh-huh. Senyor Ferreres.
De vida curtíssima.
De vida curtíssima. Alguns han dit que neix morta. Perquè, ja. Va entrar en vigor ahir, per cert.
No sé si arribarà a aplicar-se, però en tot cas viurà molt poc.
De moment ha entrat en vigor amb les escoles de vacances per Nadal. Això també ho diem anecdòticament.
La valorem negativament, però pensant que no ha estat una llei pactada, però sí que creiem que s'ha de fer alguna cosa amb l'educació en Espanya que tingui permanència, perquè tenim uns dels índexs pitjors als informes PISA de l'OCDE.
Que també era notícia fa poques setmanes, recordem-ho. I si haguéssim de dir el millor i el pitjor del 2013, una paraula pel millor i una pel pitjor...
Pel millor, difícil. Pel pitjor, ja li he dit com he començat el programa, amb les retallades, no? Crec que no se sustenten avui en dia.
senyor Ferreres, el millor i el pitjor?
El millor, diguem-ne, en tot cas, aquest canvi de tendència que s'apunta amb molta feblesa respecte a la situació econòmica. Catalunya està rullant molt bé les exportacions, el turisme, una sèrie de sectors. Per tant, això és bo.
I fem nostre el missatge del Papa Francesc. Això ha estat una bona notícia, el Papa Francesc i els seus missatges.
Jo recomano que llegeixin, jo l'estic llegint aquests dies.
L'Evangeli Gaudium.
Està molt bé.
Molt bé.
Està molt bé. I llavors, no sé
si m'ha preguntat... El pitjor també?
El pitjor, diguem-ne, és que el PP no ha complert pràcticament cap de les seves promeses electorals, ni una.
Bé, i senyor Carrizosa?
El millor també la tímida recuperació econòmica que s'atisba i el pitjor la sensació de bloqueig que patim al govern de Catalunya i de manca de govern.
Gràcies, Carles Carrizosa, Miquel Fernández, Ignasi Ferreres. Bon any, bones festes, el que queda, i fins una altra.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Gràcies, adéu, bon any.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel sorteja entrades dobles per anar a veure Els Pastorets, Ganàpia i Cibronet a la Sala Crespi de Terrassa. Entra a radioestel.cat, clica al banner de la promoció i omple el formulari de participació. Només et quedarà estar atent al primer cafè per saber si t'ha tocat. Els sortejos pels diferents dies de representacions es faran el dijous 19 i el divendres 27 de desembre i el divendres 3 de gener. Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet, a la Sala Crespi de Terrassa. No els perdis de vista.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
Fem el cafè en aquests últims 4 minuts i mig abans de les 9 amb Xavier Vidal, membre de la comunitat de Sant Egidi. I és que aquesta comunitat catòlica, cristiana i ecumènica i també interreligiosa organitza per a demà, com és tradició des de fa 10 anys, el Pas de la Pau, una marxa per commemorar la Jornada Mundial de la Pau, una diada que és vigent des de l'any 1968, precisament l'any en què va néixer la comunitat de Sant Egidi. A Roma i a tot el món, també a Barcelona, es donarà suport al missatge per la pau del Papa, coincidint amb l'inici del nou any. Parlem d'aquesta iniciativa amb el títol de Pau arreu de la Terra, amb Xavier Vidal. Senyor Xavier Vidal, membre de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Com definiria aquesta marxa de la pau, que per cert a Barcelona començarà, recordem-ho per als qui es vulguin apuntar, els qui s'hi vulguin sumar, a 6:45 de la tarda a la plaça de Catalunya, oi?
Sí, amb el portal de l'Àngel, per dir, per ser més concret, doncs des d'allà començarà aquesta marxa, diguem, per començar aquest any, aquest nou any, amb una marxa, un pas de pau, diguem, una mica també seguint el missatge del Papa Francesc, que aquest any ens proposa la fraternitat, fonament i camí per la pau. Penso que també veient el món una mica els conflictes que encara, malauradament, encara estan en marxa, doncs penso que hem de seguir i hem de continuar, diguem, alçant la nostra veu, en aquest cas, amb una marxa pacífica, a veure, no és que hem de fer cap cosa extraordinària en aquest sentit, però sí que una mica ens podem afegir tots plegats, diguem, una mica en aquest desig del Papa que va convocar, com has dit, des de l'any 68 i que la comunitat de Sant Egidi des de fa ja més de 10 anys, doncs està portant a terme en diferents països i ciutats del món, doncs una miqueta doncs, que l'any pugui començar amb un pas de pau, amb una renovada esperança.
A Roma, a més, és un pas de pau amb una marxa de matinada, no? Fins demà al matí.
A veure...
O a primera hora del matí, vaja.
A primera hora del matí.
Perdó, sí. No, no és tan llarga com perquè sigui tota la nit. Potser algú la vol fer, però vaja.
No, a veure, evidentment, no? Però vull dir que es comença allà el castell Sant'Angelo i després s'acaba el pas de Sant Pere, doncs amb el moment doncs, que el papa fa la salutació a tots els fidels i doncs és un moment, diguem, en el que s'afegeix en la marxa ja, diguem, en la convocatòria de tantes persones que també doncs, en aquest primer de gener doncs, demanen la pau. No?
Avui amb Xavier Vidal, de la comunitat de Santa Egídia a Catalunya, parlem de la marxa per la pau. A Roma hi ha més de 650 ciutats de 75 països del món. A Barcelona, 6:45, a la plaça de Catalunya, cantonada Portal de l'Àngel, a la tarda, i arribada a la plaça de Sant Jaume. Com és la marxa així a grans trets i com és la cerimònia final que hi haurà a la plaça de Sant Jaume?
La marxa, diguem, l'inici, on citat el punt de la plaça Catalunya en Portal de l'Àngel, es fa una marxa pacífica, doncs, participant-hi famílies, amb nens, tothom, ancians, etc., tothom que vulgui afegir-s'hi, i llavors es va caminant fins a lo que és la plaça Sant Jaume, i allà es fa un acte final en el qual, doncs, una mica es fan discursos en aquest, diguem, en aquest desig de pau, es fan alguns testimonis, també, d'algunes persones que viuen en països en conflicte i, doncs, que ens poden testimoniar també aquesta necessitat de pau, amb la lectura del manifest final i un desig, diguem, de pau que pugui abraçar tota la Terra, no?
Alguna frase que destacaria vostè, senyor Xavier Vidal, del missatge final, del missatge de pau que es llegirà demà a Barcelona?
A veure, el manifest, diguem, sempre és fins a l'últim moment que no es posa així a nivell públic, però, bueno, sempre una miqueta és el desig, diguem, de pau arreu de la Terra, que sempre, que és el títol també, diguem, de la marxa, no? Diguem, el que ens implica una mica tots, és a dir, no només hem de pensar la pau als nostres propis països, que afortunadament aquí a Europa i sobretot al nord d'Europa tenim la sort, diguem, de poder-la viure, com també doncs, tantes persones que venen del sud del món, potser també en recerca d'aquesta pau, potser a vegades diguem, sí, venen a buscar treball, cert, però també venen a buscar aquesta pau que afortunadament nosaltres doncs, tenim, hem de pensar que l'any que ve es complirà.